Es bonita y es bonita y la verdolaga
por el suelo.
Bonito como se riega y la verdolaga
por el suelo.
Ay, como se riega.
Por el suelo.
Ay, ella es bonita.
Por el suelo.
Ay, es verdecita.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la sembré.
Por el suelo.
Ay, yo la sembré.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la vendié.
Por el suelo.
Ay, yo la vendié.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la cení.
Por el suelo.
Ay, yo la cení.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga?
Por el suelo.
Poco bate la petija y la verdolaga.
Por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga?
Por el suelo.
Poco bate la petija y la verdolaga.
Por el suelo.
La perdí porque Dios quiso ay la verdolaga.
Por el suelo.
No porque cobarde fui ay la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, cómo se riega.
Por el suelo.
Ay, ella es bonita.
Por el suelo.
Ay, es verdecita.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la sembré.
Por el suelo.
Ay, yo la sembré.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Niño blanco, no me olvides la verdolaga.
Por el suelo.
Sus lindas declaraciones la verdolaga.
Por el suelo.
Niño blanco, no me olvides la verdolaga.
Por el suelo.
Sus lindas declaraciones la verdolaga.
Por el suelo.
Pasaré mis bellos días la verdolaga.
Por el suelo.
Como copo de algodón ay la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, cómo se riega.
Por el suelo.
Ay, ella es bonita.
Por el suelo.
Ay, es verdecita.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, cómo se riega.
Por el suelo.
Ay, cómo se riega.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Por el suelo.
Dale duro a ese tambor. Ay, la verdolaga.
Hola, què tal? Benvinguts al vostre programa, La Verdolaga. Com estem, Toni?
Bé, Berta, gràcies. Hola, què tal? Benvinguts a la a Ràdio Bronca, Ràdio Lliure i Llibertària, Ràdio Bronca 104.5 de la freqüència modulada, a La Verdolaga, programa
ecologista, col·lapsista,
malroller, decrescentista, apocalíptic.
Tot una mica.
Tot una mica.
Avui parlarem sobre... El Toni ens parlarà sobre una crisi humanitària que està havent-hi a l'Àfrica. I
tenim una entrevista també?
Sí, tenim una entrevista a un...
A un integrant de Més fresques que un enciam, que és una cooperativa agroecològica amb botiga al barri de Gràcia. I tu tens un comentari sobre un documental molt interessant.
Sí, que justament ahir es va projectar a l'Espai Jove de Fontana, que es diu Làgrimes de Aceite, i que bueno, tracta sobre el vessament d'un oleoducte que hi ha per allà que transporta petroli i de les conseqüències que té tant a l'ambient com a les comunitats indígenes que viuen just al costat.
Tenim dos xuts, un terrorífic i l'altre no tant, més relaxat.
Sí, una mica més suavet, en certa manera també és fort.
Sí, sí, el que passa és que és més indirecte, és més humor intel·ligent el teu.
Exacte.
Més directe.
Sí.
I què més? Ah, sí, tenim una bona notícia del Salvador, però és probable que no es doni temps de comentar-ho, ja us ho deixarem per al proper programa, que el farem...
Sobre agricultura. Agricultura. Farem un versus, agricultura ecològica versus agricultura convencional. I veurem així una mica les diferències i...
I del Salvador tenim una bona notícia que té a veure de manera sols tangencial, però bueno, si no dona temps, barrejarem temes en el proper.
Està molt bé de tant en tant donar bones notícies. Sí.
Exacte. Són difícils de trobar, però de tant en tant n'hi ha. Comença amb l'alerta que està cridant l'ACNUR, que hi ha risc de mort massiva per fam a la Banya d'Àfrica, Nigèria, Sudan del Sud i el Iemen, i que hi ha una crisi humanitària que pot ser pitjor que la del 2011, on hi van morir 260.000 persones de fam, la majoria nens menors de 5 anys. Diuen que el risc de mort està augmentant, que hi ha 20 milions de persones en risc de 5 països, Etiòpia, Somàlia, Nigèria, Sudan del Sud i el Iemen, a la vora de la inanició, que hi ha conflictes de llarga durada, que socaven... Com es diu socaven en català?
Soscavin?
Bé, no estic en filòlegs, vale, no hi caiem. Socaven els foros humanitaris, vale, perquè estan en guerra, llavors les zones en guerra, pues, és normal que hi hagi por dels treballadors de l'ACNUR de portar el menjar allà. I...
O sigui, sempre hi ha hagut un problema humanitari en aquests països de tema de mortalitat, però és que ara és una crisi molt bèstia, no?
Sí, una crisi molt bèstia. Fa dues setmanes vam parlar del mateix tema i vam trobar un article, també era de Rebellion, com aquest, que és un mitjà de comunicació, que una pàgina web que recomano bastant, i deia que era la pitjor crisi humanitària, estaven albirant que venia la pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial, crec, que arribaven a dir. I bé, hi ha un problema de que els refugiats estan augmentant d'una manera molt bèstia en els països dels voltants, estan arribant 100.000 refugiats més de lo que s'esperaven, 50.000 refugiats més de lo que esperaven, no? En aquest sentit, que tenen entre el 3 i el 20% les ONGs, entre el 3 i el 20% de la finançació que demanen, tant per a l'alimentació d'emergència com per a programes de reforçament de l'agricultura al voltant del llac Txad, que el llac Txad ha patit un descens de la capacitat hídrica en un 90% en 40 anys.
Ostres, és un increment molt gran en molt poc temps, 90% en 40 anys.
I que a la zona hi ha 2,5 milions de desplaçats per la violència de les guerres del voltant. Hi ha sols en aquella zona, al voltant del llac, 7 milions de persones en perill de fam, i d'altra banda, a Somàlia són 2,9 milions. I això és un tema molt greu que té una coincidència bastant gran amb el tema del canvi climàtic per la sequera i la disminució hídrica, encara que no sols és això, perquè també són guerres per recursos que acaben en els nostres mòbils o en la nostra nocilla, no? O ja sigui oli de palma o cacau o coltan, que indirectament també són problemes ambientals.
Que no fan més que agreujar aquestes conseqüències, no? És a dir, que li suma allà sempre el canvi climàtic, si hi ha un potencial conflicte, és qui l'accelera, no? El seu inici, és com qui agreuja més la situació per...
Sí, no sé què accelera què, però clar, tot empitjora l'altre, vull dir, si tens una mega sequera i a més t'han fet fora de casa perquè hi ha una guerra, perquè t'han fet fora, jo què sé, perquè volen plantar oli de palma o no sé per quin motiu. I te vas a una zona que està més seca encara que d'on vens, amb un problema de sequera més greu i amb mogolló de refugiats allà, doncs... Bé, la veritat és que és parlar per no caer, perquè no ens ho podem ni imaginar. Més que amb el que estem llegint d'aquest article. I no sabem com es pot articular una resposta política en això, el que passa és que penso que és interessant que, com a mínim, que ho sapiguem. Següent tema.
Fem un xut?
Què és el que me recorda? El primer que cal veure és que havien d'acordar alguna cosa. Sí, lo important era acordar. I això com se veu? Claro, van anar 180 caps d'estat, el primer. 180 caps d'estat és una senyal potentíssima. D'aquí feu el que sigui per posar-vos d'acord. Però és només una senyal, perquè si vosaltres vos imagineu 180 caps d'estat reunits un dematí, doncs no els hi donen ni per parlar un minut i mig a cadascú. Vull dir que molt de debat allà no van debatre. És simplement una senyal. Però feu un acord. D'acord? Llavors, què diu l'acord de París? Doncs diu, article 2.1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo, digo, de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Bueno, resulta, eso es un pensamiento mágico. Aquesta gent, quan estaven dient això, la temperatura ja està un grau i mig. Això és una concessió als de les illes del Pacífic, que aquells, bueno, havien de tornar en alguna cosa. Aquells ja estan comprant terrenys a Nova Zelanda i a Austràlia, no sé què, ja saben que hauran de marxar, perquè en un metro de nivell del mar ja aquelles illes ja no són viables. No? Llavors, això és una concessió, és a dir... Bé, doncs diu això. I el dels 2 graus, doncs, bueno, potser sí que baixa, com us he dit, el 2017, però que no molt, eh? Música celestial. Home, què diu? Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, que es la que visité antes, las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible. Ya bueno, ¿eh? Teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, ta, ta, ta. Y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible global. Podeu seguir emitint, no? Perquè ja està, això és un permís per seguir com estem. Bueno, és una mica... Diuen que és un senyal als mercats, que Kyoto, el protocol de Kyoto era un senyal polític i este és un senyal econòmic. Aquí tot ho medixen en diners. Aquí el que s'ha de medir són vides, eh? Aquí el que s'ha de medir és la mort que tot això, i el sofriment que tot això portarà. Aquí ho medixen en diners. I com ho medixen en diners? Doncs quant val un xino? Doncs un xino val la quinta part d'un Benatos. Per què? Perquè el PIB per habitant és la quinta part. És així com se mira. És a dir, està tot pensat en termes de l'economia neoclàssica, neoliberal, i tot medit en diners. Han anat a salvar el sistema econòmic. Per què? Què passa? Que si un vol realment abordar això i disminuir les emissions, això no és tan fàcil. No és fàcil, eh? És a dir, doncs posem d'acord i res, les emissions les disminuïm, no? Les disminuïm. Sí, però també morirem, eh? Si no ho fem bé.
Ladies and gentlemen, Eve.
Right. blood race. When you take his peace and safety, yes, sir, that's destruction. Collective security for surety, yeah. Don't forget your history, yes, so you know your destiny.
The abundance of water, the fool is thirsty. Rat race, rat race, rat race, rat race.
Oh, it's a disgrace to see the human race in a rat race.
Hem escoltat un fragment d'una conferència del Ferran Puig i Vilar que es diu Les tres cares del canvi climàtic. Si la voleu trobar al YouTube, heu de ficar Les tres cares del canvi climàtic Benicarló, perquè hi ha una altra conferència amb el mateix títol però sense la paraula Benicarló i és bastant més llarga. Aquesta és com un resum. I bé, Ferran Puig i Vilar és periodista científic i té un blog que es diu Usted no se lo cree, d'on van treure un tros d'article que vam llegir el programa passat i que fa un anàlisi del canvi climàtic, també una mica de l'esgotament dels recursos fòssils des del prisma de la dinàmica, el paradigma matemàtic crec que és de la dinàmica de sistemes, no? De l'estudi d'interacció de diferents components d'un sistema complex que dona dinàmiques que no són evidents de lo que pensaries al principi, no? Fins i tot a vegades són al revés de lo que pensaries de manera lògica. I la cançó és, com ja sabeu, és Rat Race i la canta la rapera Eve i Stephen Marley. Fan una versió Eve i Stephen Marley en un concert multitudinari en què se li feia un homenatge al Bob Marley.
I ara continuarem parlant sobre el documental Làgrimes de aceite, que ahir, com us he dit, l'Espai Jove de Fontana van posar aquest documental i després van fer un petit col·loqui juntament amb una mica de pica-pica. I més que res va ser per celebrar que s'havia pogut haver fet aquest crowdfunding que des d'un principi per poder realitzar aquest documental, assolia els 4.000 euros i així el van poder tirar endavant. I hi havia molta gent doncs, que havia participat amb el projecte matèriament i hi havia bastants assistents. Aquest documental l'ha dirigit Marc Gavaldà, que és ambientòleg i activista dels drets indígenes, i juntament també amb la producció del col·lectiu Alerta Amazònica, que aquest col·lectiu es troba especialitzat en realitzar documentals en regions andines i amazòniques on hi ha conflictes ambientals. I bàsicament, com us he dit abans, aquest documental tracta d'uns vessaments, de l'estudi i seguiment d'uns vessaments que hi ha hagut en un oleoducte que està a la part al nord de l'Amazònia peruana i que afecta a part del riu Marañón, a Perú. I doncs, explica una mica doncs, aquest seguiment, fa parades en els diferents llocs i l'impacte que ha tingut sobre de les poblacions indígenes que viuen just al costat i el medi ambient, evidentment, no? En tot el 2016 s'han produït 13 vessaments en aquest oleoducte, val? I us preguntareu, ostres, 13 vessaments en un oleoducte que fa aproximadament uns 1.000 quilòmetres de longitud, doncs són molts vessaments, no? I és perquè la vida útil d'aquest oleoducte, segons explica el documental, és de 40 anys. I la cosa va de que el 1960 és quan es va trobar petroli a l'Amazònia, val? Es va fer aquest descobriment, no? I diverses empreses lluitaven per poder explotar-lo. Van construir aquest oleoducte amb aquesta vida útil.
Perdona,
i ha arribat...
Perdona, saps d'on va, on va? Per on va l'oleoducte?
Doncs creua tota l'Amazònia, però no et sabria dir exactament a quina zona, a quina regió va. Però, bueno, agafa part del Perú, nord de Perú, que és on estava aquest conflicte, bueno, aquest conflicte, aquests vessaments. I ara, doncs, el que passa és que ha arribat un punt en què aquest oleoducte està supermalmès i comença a rebentar per totes bandes perquè el manteniment no ha estat adequat, no s'ha invertit diners en fer un bon manteniment i tampoc no es volen fer responsables de tot això. Llavors s'està obrint a diferents parts, no? I com us he dit, s'han donat lloc 13 vessaments a causa d'aquestes males condicions d'aquest oleoducte, no? Llavors, doncs, hi ha alguns pobles indígenes que es troben afectats, com són els Awajun, els Achuar i els Wampis, aquests serien els que els impacta principalment, i també parla de Petroperú, que és qui gestiona, qui havia gestionat fins ara aquest oleoducte i que es desentén completament, i que diu que el documental diu que havia sofert retallades i que no havia tingut recursos suficients per fer aquest manteniment, que no s'ha fet.
Deixa'm que ho endevini. Entre els estats dels països i les empreses estatals de petroli i les empreses estrangeres que han invertit allà, s'estan passant la pilota de qui ha de reparar l'oleoducte?
En veritat se sap qui ho hauria de reparar, que és Petroperú. Que era el...
Legalment,
sí,
o...
Sí, però ara ningú es fa responsable. I sí que hi ha ara doncs, un dilema
que és
una
empresa
important.
Estatal o empresa... Bueno, una empresa petrolera de Perú.
Sí, exacte. I, clar, doncs llavors, alguns col·lectius, com AILAIDESEP, que és l'Associació Interètnica del Desenvolupament de la Selva Peruana, o també... un altre col·lectiu que ara mateix no el trobo, també en defensa de l'Amazònia, doncs s'han unit i han juntat forces amb aquests pobles indígenes per trobar una solució a aquest problema, no? I el documental comença amb una primera parada, no? Que és un vessament que es va donar el 25 de gener del 16 i que va afectar la comunitat de Chiriaco. Llavors, doncs, explica una mica com va ser aquest vessament en aquesta part i també explica que Petroperú el que feia era pagar a la gent de la comunitat indígena perquè netegessin el riu ells mateixos. És a dir, els hi prometien una quantitat de diners que després no era els que acabaven pagant i la gent de la mateixa comunitat guanyava aquests diners però netejant-ho sense les proteccions adequades, no? Com serien doncs, unes botes, sinó que ho feien amb les mans així directament, i també es veu doncs, les conseqüències que tenen a la seva salut el fet de fer això directament. No? Doncs, surt un noi que es mareja, un també es comenta doncs, que hi ha gent que comença a tenir mal de panxa, i tot plegat.
Són records els voluntaris de la neteja del vessament del Prestige, que anaven al principi sense material adequat, fins que es van adonar, doncs, hi va haver-hi intoxicacions, no? Em sona.
Sí, en un principi, clar, si hi ha desinformació completament, doncs tu amb les eines que tens fas el que pots i ells sabent què passarà això, perquè ells ho saben, ho permeten,
uh-huh.
I també d'aquesta manera, això opinió personal meva, això no ho deia el documental, però és que et fiques la població a la butxaca, no? És com... mira, si et dono diners perquè tu estiguis netejant tot això, per no, altra clar. Banda no vindràs i em diràs que em responsabilitzi d'aquest problema perquè t'estic pagant i molt bé, cosa que abans no havies tingut aquests diners, no?
Mm-hmm.
Una mica així. I clar, per altra banda, doncs la població, mira, depèn de la pesca completament i això també doncs se'ls trenca, no? Llavors els diuen que no poden pescar. Fins que després que s'assegurin que el peix no estigui contaminat. Llavors troba't una població que no pot pescar però que ells viuen d'això, no? Doncs ja tenim aquí un problema també molt gran. Què fan? Continuen pescant. I què fan? Continuen consumint aquest peix completament contaminat i tenen problemes de salut. Una segona parada és un vessament que es va donar a l'agost del 2016 també, a l'afluent del riu Nieva. I el Petroperú, un cop es va avisar d'aquest vessament, va trigar 12 hores a presentar-se per posar-li remei. Va haver-hi molta estona que ningú hi anava, no? Doncs aquest vessament empitjorava, continuava sortint petroli contínuament. Llavors hi ha un punt en què Petroperú diu que és un sabotatge que ells estan patint. Com és que hi ha tants vessaments continuats i seguits? Doncs això només pot ser un sabotatge, no? Això també ho diu el documental. Després, un tercer vessament, a prop d'un poblat que es diu Barranca, i aquí tenim l'altre col·lectiu, el Frente de Defensa de l'Amazonia, i aquest també doncs, es defensa completament, i bueno, és un col·lectiu que lluita per la defensa del territori de l'Amazonia i per por de perdre'l, val? I en aquest cas, Petroperú el que volia fer era amagar el vessament, que no havia existit mai. Val? Que no havia passat
ja,
res.
Que no era un sabotatge.
Que no,
aquest no era un sabotatge, aquest era que no havia passat.
Aquí no havia passat res.
Bé.
I en aquest cas doncs, també ens trobem amb el mateix, que la comunitat doncs, no pot pescar, no es pot banyar. També aquí continuen dient els mals de panxa. Un quart vessament, a prop del poble de Cucama. I... també una altra organització que està lluitant al respecte, Organització de Justícia Indígena. I tu continuen confirmant que Petroperú el que havien fet era reduir el manteniment dels oleoductes per polítiques d'austeritat. Vale? Doncs, bueno, es veuen aquestes parades, es veuen aquestes conseqüències, surten també casos doncs, de dones indígenes que també havien avortat pel fet d'haver begut aigua d'aquests rius. I finalment us preguntareu, no, com acaba tot això? Qui és responsable? I si hi ha algun responsable o encara continua així? Doncs la UEFA, OEFA, que és l'organisme d'avaluació de fiscalització ambiental, finalment responsabilitza Petroperú de tot això. Per què? A part de perquè evidentment l'evidència salta, els avisos no van respondre, i tampoc no s'havia mantingut aquest manteniment intern i extern d'aquest oleoducte. I la comunitat han demandat en aquesta empresa, a Petroperú. Val? I finalment també en aquest documental surt el govern que accepta remediar ambientalment aquesta catàstrofe, finalment el desembre del 2016, i reconeix l'oblit històric dels pobles indígenes per part de l'Estat.
Mm-hmm.
I... recolza i obre una nova porta a una reconciliació i a un perdó per part dels pobles indígenes pel fet de no haver-los escoltat i que ara doncs, poden fer una nova aliança amb molta més... com ho podríem dir? Molt més disposats a escoltar-los i sobretot a procurar actuar davant d'aquests problemes que vinguin en un futur i que ho faran d'una altra manera, no? Que això també és la clau, no?
A veure.
I què més podem dir? Ah, bueno, i també vull, per altra banda, jo vull afegir una altra cosa, una altra reflexió, i és que, sí, els pobles indígenes han estat oblidats en aquest cas, no se'ls ha escoltat, i no s'ha actuat, no? Però jo també m'estic posant en una altra situació, imaginem, no, que tot això hagués passat en un indret encara molt més abandonat, on jo no hi hagi els humans de per mig. Doncs llavors jo crec que sí que hauria estat oblidat del tot, no? Si no hi ha ningú que pugui alertar de què està passant tot això, perfectament es pot amagar, perfectament es pot negar, ningú en sap absolutament res, no es diu res a les notícies... Doncs...
Sí, clar. Si l'arbre cau al bosc i ningú l'escolta, ha fet soroll.
Exacte. Tal qual. No n'ha fet.
Sí, n'ha fet, perquè els pardals s'han escoltat i les mones han escoltat el soroll.
Però pels humans no n'ha fet.
Bueno, pels humans no.
Clar. I, bueno, també hi va haver un home que va fer una intervenció que em va agradar bastant, relacionant el fet aquest dels assentaments d'empreses petroleres en una zona amb població indígena o amb població amb menor poder adquisitiu, no? Les conseqüències que té tot plegat, no? Llavors ell el que va fer va ser una relació amb el fet de tu acostumes la població a tenir un sou que prèviament no tenia, acostumes que ells... No, com que no han tingut una experiència prèvia amb tot això, no saben ben bé com gestionar aquests ingressos que tenen actualment, i no tots, però alguns, sí que el que passa és que comencen, una de les conseqüències que pot arribar a tenir és que comencin a generar-se addiccions, no? Tema alcoholisme o tema drogadicció, és a dir, que seria una conseqüència pel fet d'haver... haver-hi hagut un assentament previ de tot això. Llavors, doncs, bueno, et fa reflexionar bastant, no? I després sí. Aquesta gent, ja tingui aquestes addiccions o no, s'acostumen a un nivell de vida doncs, que abans no tenien, potser arriben fins i tot a desvaloritzar, a perdre aquest valor inicial que per ells tenia la seva comunitat i el seu estil de vida natural, i després un cop tanca, perquè l'empresa el més segur és que tancarà, no? Doncs es queden una mica compenjats. I ara què fem? I ara no? Torno a la meu estil de vida abans? Ostres, però jo ara tinc unes necessitats i tinc unes addiccions, en el cas que es tinguin. I què fan? Doncs molta gent migra.
Uns costums, també, no? Bueno, unes necessitats.
Sí.
Entre cometes. Lo de les necessitats creades, no? Del capitalisme, de la venda.
I ho recomano moltíssim, moltíssim, en resum, que veieu aquest documental. És...
On es pot veure encara? O està a internet?
Doncs no ho sé. O sigui, jo no l'he vist a internet. Busqueu-lo. Allà sí que el venien amb DVD. Però, bueno, Làgrimes de aceite. Si no, també segurament que es podrà comprar per algun mitjà, alguna via.
Val, podem... Si trobem enllaç a YouTube o bueno, algun d'aquests, podem ficar l'enllaç en la presentació escrita del programa, si et sembla bé.
Sí, perfecte. Sí, i tant.
Vale.
Molt bé. Doncs ara escoltarem el segon xut, molt relacionat amb aquest tema, i la cançó també va sortir al documental del riu Marañón, és una cúmbia peruana, Endavant Xut.
Jo no contemplo inclús la possibilitat de que creguem. El camí de la inèrcia actual ens porta a una situació tal de crisi que a la força reaccionarem. Jo prevec una mica que arribarà un moment que l'actual inèrcia toparà amb uns límits i els resultats d'aquesta topada serà un canvi d'actitud.
Probablement, la inèrcia que dificulta la nostra reacció té relació amb el fet que les generacions actuals sempre hem viscut en l'era del petroli. I també amb el fet que el petroli té una gran potència energètica. Comparat amb l'energia que genera pedalant una bicicleta, cal pedalar 100 hores per aconseguir l'energia d'un litre de gasolina. Amb gasolina costa poc més d'un euro. Pedalant, a preu de salari mínim, en costa gairebé 400. Aquesta potència ha facilitat la nostra addicció al petroli i ara, per supervivència, ens toca desenganxar-nos.
La mateixa petrolera Shell preveu dos escenaris de futur. Un és que cooperem, treballem en xarxa i tots conjuntament busquem una sortida, de forma que anem provant coses, el que s'equivoca pot recular i juntar-se amb la solució que ha trobat una altra comunitat. Tots treballem en xarxa, vol dir un escenari que s'anomena avantprojectes, ens posem en marxa amb avantprojectes i anem caminant sota la premissa de la cooperació, o l'altre escenari alternatiu és, en una situació de crisi, entro en conflicte, tonto l'últim. Jo m'apanyo, em busco la vida i els altres que el fotin. Aquesta situació pot ser una solució temporal, però de cap de les maneres serà una solució a mig llarg termini, inclús el que senti amb més poder per assegurar-se lo seu a costa dels altres.
L'addicció al petroli del nostre temps arriba a l'extrem que encara el 2010 la subvenció al consum de petroli i de carbó, els principals responsables de l'escalfament global, va ser a nivell mundial 6 vegades superior a la subvenció per fomentar energies renovables.
Se'ns està dient, el pic del petroli convencional va passar el 2006. Se'ns està dient, tenim 5 anys per endavant perquè no es faci massa tard per reaccionar a la lluita contra el canvi climàtic. I seguim amb la mateixa inèrcia. Jo penso que és que, d'alguna manera, el sistema polític no està preparat per enfrontar un repte a tan curt termini i segueixen tinguent una fe extrema en de que ja trobarem la solució, la tècnica, el mercat. Confiem en miracles, pràcticament. Un dels dogmes que, per exemple, s'està escardant de forma més accelerada a les nostres societats és la qüestió del dogma del creixement econòmic continu i il·limitat. Quan poses números a això, és inviable. És inviable des del punt de vista, per exemple, demogràfic, és inviable des del punt de vista del creixement energètic, del consum energètic, i és inviable des del punt de vista del creixement econòmic, perquè el creixement econòmic es basa en un subministrament creixent d'energia. Tindrem que buscar una manera de cobrir les nostres necessitats vitals, intel·lectuals, materials, sense aspirar al creixement econòmic de la manera que ho hem estat visquent com a mínim des del final de la Segona Guerra Mundial, és a dir, els darrers 60 anys. S'està produint el naixement, el part, si vols, dolorós, d'una nova forma de veure la nostra relació amb el planeta, les nostres relacions amb els habitants d'aquest planeta. Està sortint poquet a poquet molts moviments crítics, possiblement molt espontanis, poc coordinats. Tota aquesta energia que possiblement està poc canalitzada i està fluint de forma molt espontània, tard o d'hora anirà confluint, i jo penso que estem en els albors de algo que està sortint. Jo crec que és el començament d'algo que ens farà evolucionar cap a bé, cap a una nova consciència més global i, per què no dir-lo, més en pau i amb concòrdia amb el medi ambient i amb les nostres possibilitats.
Baila, baila la cumbia. En el río Marañón. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Marañón. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llama Marañón. Río Marañón,
regálame tu hechizo.
Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
Río Marañón,
regálame tu hechizo.
Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
A gozar y bailar en el río Marañón. Así vivita. En la noche la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. En la noche la luna se retrata y en sus olas se ven allí brillar. Las estrellas y también los luceros y el ritmo de mi cumbia ya baila sin cesar. Las estrellas y también los luceros y el ritmo de mi cumbia ya baila sin cesar. Río Marañón,
regálame tu hechizo.
Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
Río Marañón,
regálame tu hechizo.
Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
Así suavecito, mamita, y con sabor. Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
Río Marañón,
regálame tu hechizo.
Río Marañón,
para poder soñar.
Río Marañón,
con una morenita.
Río Marañón,
que me sepa besar.
Doncs el xut que hem escoltat era d'un capítol de Latituds, del programa de TV3, que és Insostenible dependència del petroli, i surt parlant Mariano Marzo, que és catedràtic d'estratigrafia de la UB. I, bueno, aquesta reflexió, no?, de la dependència que tenim i que hem d'anar rebutjant a poc a poc.
I o disminuint.
O disminuint, sí. I la cançó són el Cuarteto Continental, cumbia peruana, cançó del riu Marañón.
Una cúmbia peruana, no?
Sí, una cúmbia peruana amb el seu ritme animat, que invita a fer unes ballaruques.
Unes ballaruques?
Sí.
Molt bé. Doncs ens queda l'entrevista?
Sí, posem l'entrevista. Una entrevista com al col·lectiu...
Vaig fer una entrevista a l'Aran, que és una de les integrants de la cooperativa agroecològica Més Fresques que un enciam, que és una cooperativa amb horts propis i una botiga a Torrent de l'Olla. Bueno, en realitat a Siracusa, a l'alçada de Torrent de l'Olla, que és al costat de la llibreria El Darull. I, bueno, perquè s'expliqui què és això de l'agroecologia i de la verdura ecològica.
I així també fem una bona intro al proper programa que anirà sobre això.
Sí, el proper programa hauria d'anar d'agricultura ecològica versus agricultura industrial.
Sí, convencional, sí, industrial.
O convencional.
I ella ens fa una bona posada en agricultura agroecològica ben bé i ens fa una bona descripció.
Molt bé.
Hola, se llama La Aran, que es un integrante de Mestres Funencian, que es una cooperativa agroecológica, en bord propi, y una botiga a prop de Torrent de l'Olla, al costat de la llibreria El Darull. Ara ens podria explicar així per damunt què és l'agroecologia?
Bueno, l'agroecologia, segons tinc entès, o el que nosaltres volem entendre per agroecologia és, molt en resum, poder cultivar sense haver de passar pel segell de la CCPAE, bàsicament. I amb això entenem, com una agricultura respectuosa amb el medi i amb la diversitat de varietats locals, autòctones, tal, o sigui, diguem que tot l'oposat a l'agricultura convencional de gran superfície i totalment mecanitzada, saps? O sigui, tot i que en l'agricultura ecològica es pot mecanitzar, però és com l'antítesi de la industrialització de l'agricultura, no? Llavors, en lloc de grans latifundis, doncs normalment són horts que abasteixen a comunitats reduïdes i on es planten totes les varietats de temporada i on hi ha una rotació de conreus i on es respecten això, molt les temporades i també les, com t'ho diria, les tècniques tradicionals. Sí, i es respecta, òbviament, els criteris de, per exemple, de protocols fitosanitaris de l'agricultura ecològica.
Al blog parleu d'agroecologia i enfront a ecològic, i marqueu una oposició. Pots explicar una mica quina és la oposició, la diferència entre agroecològic i únicament ecològic?
Bueno, que el que aporta, el que diuen que és ecològic a la botiga és perquè porta aquest segell de la CCPAE. Llavors aquests segells es dediquen a analitzar l'aigua, l'adob, la llavor, la terra. Això encareix el producte final perquè tots aquests anàlisis els paga el propi productor i llavors com a el resultat final de tot això és que el preu final de la verdura pues, puja perquè l'agricultor ha hagut de pagar tots aquests anàlisis perquè li donin el segell i això al final encara és el producte. Nosaltres, en contraposició a això, com que el que no volem és que el consum de productes ecològics sigui elitista i volem democratitzar, popularitzar-lo com vulgui, entenem que si el circuit entre productor i consumidor és molt curt, com per exemple passa a la botiga, que nosaltres produïm i els consumidors són la clientela de la botiga, entenem que cal substituir aquest segell pel vincle de confiança. Llavors, si basem la relació entre nosaltres i la nostra clientela en la confiança, nosaltres hi podem servir productes de molta qualitat a més baix preu que si no que s'hi van a comprar el vent.
I com se us va ocórrer la idea de fer un hort agroecològic i com vau tenir els coneixements de les plantes de cada temporada, de com es sembren, què va amb llavor, què va amb empel, què va amb brot, quina alimentació necessita, com de quina forma se veniu, però com se us va ocórrer aquesta idea que és més complicada del que sembla de portar un hort?
Llavors vam fixar el Jou, que havia fet enginyeria agrònoma, que ella tenia experiència a portar l'hort de Campiella, i llavors vam fer coneixement sobre el terreny i després també bastants consells del Sergi Caní, que és un que fa biodinàmica i porta l'agari del desllorat, que hem aconseguit tirar endavant fins al punt que el Jou ja pràcticament no està, però els seus coneixements han quedat i hem pogut tirar endavant. O sigui, està bé tenir algú que controli, perquè els homes no tenien idea. I llavors també, a poc a poc, al principi tothom fa de tot, però la que el projecte avança, la xarxa es professionalitza una mica, no? I la gent s'especialitza, i llavors ara el Guido ha substituït una mica el Jou està allà supervisant, però és el Guido qui s'encarrega del tema de l'hort, no?
Continuem l'entrevista al carrer, per si de cas les veus del bar no deixen sentir massa mal carrer. Me había preparado la pregunta de cómo se repartió la cena, pero no es la misma respuesta, ¿no? De la dinámica, cada vez que se ha especializado en lo que me ha agradado, me ha resultado mejor.
Perquè el projecte té com diverses facetes, llavors fem les cistelles, hi ha la botiga, hi ha... tenim productes de proximitat que són de les cooperatives agràries. Llavors, com que hi ha tantes facetes diferents, està bé que tots sapiguem una mica de tot, perquè ningú sigui imprescindible, però cadascú s'encarrega d'una àrea en concret.
I com organitzeu, com a cooperativa, com organitzeu així molt per damunt? Com organitzeu la feina? Com preneu les decisions?
Els dilluns al migdia fem assemblea, no hi ha cap altra manera de fer-ho. Fem assemblea, o sigui, una mica les línies estan traçades i la gent té autonomia per anar fent, o sigui, no cal que ens assentem totes i què plantarem, o sigui, el Guido i els que van a l'hort una mica ja saben el que... ja tiren milles, eh? Però bueno, les decisions importants les prenem per assemblea i un cop cada dos mesos fem una assemblea general de socis. Bueno, de socis i de gent que està corrent a la botiga que encara no és sòcia, ens ajuntem tots i tracem línies estratègiques, diguem.
I encara que el que et preguntaré es pot englobar com agro... m'has dit, el tenia un enginyer agrònom?
Sí.
Era enginyeria agrònoma, però aquí per damunt, algun exemple, com feu front a les plagues i la fertilització de les plantes de manera ecològica? Patiu plagues?
Sí.
I com, però, aviam, com en feu front?
Vale, perquè dintre del protocol de tractaments fitosanitaris de l'agricultura ecològica hi ha tractaments que estan utilitzats. Perquè, aviam, és molt difícil que tirin les tomaqueres i no els hi surti fong si no els hi tires coure, o sigui, això és així. I a les tomaqueres ecològiques, les que porten segell, les hi tiren coure també. Llavors hi ha com tractaments que estan acceptats i que nosaltres els fem servir. L'únic problema és que has d'estar molt al lloro, perquè si la cosa se't desfaixa és quan ja només amb els tractaments ecològics pot ser que no ho arreglis. O sigui,
ja,
si el pulgó se
t'ha...
Sí, en plan, si tens un pulgó molt desfaixat que se t'ha anat de les mans i no l'has pillat a temps, amb el sabó potàsic no l'arreglaràs. O sigui, saps? Ja arriba un punt que si se te'n va molt a les mans ja li has de tirar química i llavors nosaltres, com que tenim la part de la botiga que és de proximitat i que no són coses ecològiques, ho podem portar allà. Però intentem que tot el de l'hort segueixi sent ecològic perquè és el que deu ser la costilla.
I ens pots descriure com són les vostres horts, quin paisatge hi ha, quins sorolls que es veu allà dins?
Mira, nosaltres tenim l'hort a l'última zona agrícola que queda a Cornellà de Llobregat. És una zona que està afectada per un pla urbanístic. En algun moment tocarà batallar per salvar-ho. Però és com el que hi ha entre el poble de Cornellà i l'Ado, perquè es faci una idea, a l'altra banda de l'Ado i de Sant Boi. I són uns camps que són macos, hi ha molts petits agricultors, no hi ha conreu de superfície pràcticament. I llavors són petits agricultors que la majoria fan, bueno, són pagesos així, són uns quants jubilats, alguns pagesos, uns quants som ecològics, no són la majoria, però uns quants sí. I després hi ha alguns fruiters també, i bueno, se sent el soroll de la dos de fons, és així. Però estem envoltats d'hort, o sigui, no estem en un dels extrems que toqui l'autopista. Estem bastant tirant cap al poble. I la veritat és que és bastant maco, hi ha un canal que passa per allà, que arriba fins a... que passa per Sant Boi, per Molins i tal, i bé, està bé el lloc.
I, bueno, quasi per últim, per què en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques i del nostre temps d'anar a buscar una botiga concreta hauríem d'intentar comprar verdura agroecològica i no senzillament la verdura ecològica del Caprabó o del Geritat?
Perquè crec que el factor proximitat determina més a vegades que l'ecològic en si. O sigui, és que això és molt relatiu, però si tu et fiques a calcular totes les variables que influeixen a nivell de petjada aquesta de...
la contaminació del transport i de l'embassament,
sí,
no?
O sigui, són com moltes variables que s'han de tenir en compte per al final arribar a definir què és millor consumir, no? Llavors nosaltres, com que això no l'hem acabat de determinar i com que de moment l'agricultura ecològica, sobretot la que porta Sallent, segueix sent una cosa no a l'abast de tothom, nosaltres seguim potenciant des de la botiga els pagesos de tota la vida que s'agrupen al voltant de cooperatives agràries i que cultiven al costat de Barcelona. O sigui, entenem que aquesta gent és la que està salvant el camp i de moment ens agrada donar-li sortida als seus productes també. Ells respecten les temporades, s'agrupen en forma cooperativa, llavors creiem que és la pagesia, o sigui, la pagesia està al voltant d'aquestes cooperatives. Llavors nosaltres tenim aquestes dues línies, ecològic i no ecològic, i una mica està la consciència de cadascú. O sigui, el factor salut és important i consumir ecològic o agroecològic jo crec que aporta més benestar, no? a nivell de salut, però no som radicals en això, jo crec, a la botiga, no? I creiem que això, que els pagesos que cultiven aquí al costat i que respecten les temporades, poc a poc ells també aniran canviant. Va haver-hi un fenomen bastant curiós, que és que arrel de la crisi, no, de la crisi del 2008 cap endavant, molts pagesos van deixar de tenir diners per invertir en els tractaments fitosanitaris que ells feien, o de fertilitzants clínics i tal, que ells feien abans de la crisi, li tiraven en plan tractaments, doncs, li tiraven 5 vegades...
Lo que feia falta i...
Llavors, arrel de la crisi, es van descapitalitzar molts pagesos i moltes cooperatives agràries i es van veure obligats a reduir o a finiquitar tractaments que ells portaven fent tota la vida. I es van donar compte de que les coses sortien igual. Llavors, aquest canvi de mentalitat, poc a poc, s'extén i pensem que és el camí que s'ha de seguir. No? Bueno.
I aquesta última pregunta per als veïns de Rodalies de Gràcia, de Torrent de l'Olla. En el blog parleu d'un futur grup de consum. En què consistiria això?
Un futur grup de consum?
No parleu en el blog de que teniu la idea de fer un grup de consum o fer una cooperativa de consum amb els compradors, que no sigui...
Això en algun moment...
Estem projecte.
Bueno, bueno, per aquest d'estat, eh?
Però està, encara està en el blog.
Sí, bueno. El blog no l'acabem de... No el tenim molt al dia. Però bueno...
Conta el directe.
Sí, però va ser com alguna... En algun moment ho vam pensar. La veritat és que ja hem consolidat molt els cistellaires, que vindria a ser el nostre grup de consum. El que passa és que com que no els exigim permanència ni compromís, doncs està així una mica... Bueno, no és exactament un grup de consum, perquè el que defineix el grup de consum és el compromís amb el productor...
D'un consum.
Sí, d'un consum regular, cada setmana, cistella, tal. Nosaltres, els cistellaires que són fixes, els cuidem molt, però a ningú li exigim compromís. Llavors, en aquest sentit... De fet, nosaltres venim a suplir l'espai que deixa el compromís massa alt que a vegades tenen les cooperatives de consum, que la gent s'agòbia, però tot el que us agrada, llavors volen una cosa més relaxada. I nosaltres venim a omplir aquest buit.
Molt bé. Doncs, crec que ja està. Hi ha alguna cosa que no t'he preguntat o que vols comentar per acabar l'entrevista? Ja està closa?
Sí, per mi sí.
Doncs moltes gràcies, Aran.
Vale, a tu.
Bueno, que crec que encara no he tancat. Bé, ja retallaré, ara s'ha perdut. Ah, sí, gravadora de veu.
Bé, repeteixo la turra, la xapa que vaig començar el primer programa, que els mil motius, no?, per a comprar en agricultura una botiga petita d'agricultura ecològica. Doncs perquè és una botiga petita i perquè no hi ha una gran acumulació de capital, perquè a més en aquest cas estem parlant d'una cooperativa, llavors hi ha una distribució justa i equitativa entre tots els treballadors, i perquè en general l'agricultura ecològica fa que el terra passi de ser emissor de gasos d'efecte hivernacle pels nitrats a ser receptor. Un terra sa, viu, absorbeix gasos d'efecte hivernacle i un terra malalt i sobreexplotat els emet. I a més, com no és únicament productes ecològics que poden haver estat enviats en vaixell des de la Quinta Forca, sinó que són d'aquí al costat, estem creant un rebost de un cinturó verd de cultius a prop de la ciutat, val? Cosa que és interessant. I a banda no hi ha contaminació per transport, o la contaminació per transport és mínima i la contaminació per envasat i per refrigeració també és moltíssim menor. Per això, bé, llavors el cas de Més Fresques doncs reuneix més d'una... Ella sola reuneix més d'un avantatge i per això recomano a la gent a que busqui... bueno, que anem a fruiteries petites, com a mínim, i després, en segon lloc, a intentar saber els productes de temporada per a, encara que sigui una fruiteria normal, convencional, comprant la verdura de temporada, és possible que sigui més o menys, que no sigui de massa lluny.
És important, sí.
És important per al transport. I en tercer lloc, doncs, intentar trobar les verdureries ecològiques o que tenen part de la producció ecològica i de proximitat. No? Perquè sí. Si és ecològica però està envasada al buit i enviada des de no sé on, tampoc té molt de sentit.
És una mica balança d'aquests tres aspectes.
Sí. Sí. Molt bé. Doncs, què ens falta ara?
Jo diria que ja ho tenim tot.
Ja ho tenim tot?
Sí.
Molt bé.
Doncs ens veiem al proper programa, Agricultura. Aneu pensant...
Sí, un tema
això.
Que fa por. El bé és molt complicat.
Sí, és extens, i però bé, sabrem desgranar-lo bé i...
I també jo parlaré del tema que tenia preparat, que és una bona notícia al Salvador, que van aturar la mineria metàl·lica a tots els nivells. I, bueno, bàsicament és una molt bona notícia. I la volem explicar com que a vegades aconseguim coses, no? Mm-hmm. Bé, doncs, gràcies. Recordeu que demà als blogs Fantasma hi ha una cafeta per a recaptar dinerets per a la ràdio i em sembla que és l'altre diumenge, ho posarem en la part escrita, però crec que és l'altre diumenge que hi ha un concert. I bé, ja ho explicarem millor en la part escrita de la presentació escrita del podcast. Bé, doncs...
Bona setmana. Bones dues setmanes.
Bones dues setmanes, exacte, que són bisemanals.
A reveure.
A reveure. Adéu.